prova de valencià organitzada per la SIACOVA. Nivell C1. Convocatòria de maig-juny de 2026. Àrea de comprensió oral, mediació i expressió escrites. Activitat 1. Tot seguit, escoltareu un àudio d'una conversa sobre els subtítols i els seus usos. L'àudio l'escoltareu dues vegades. Entre les dues reproduccions hi haurà una pausa d'un minut. Cal que recolliu la informació necessària per a elaborar un text, d'acord amb les indicacions que trobareu més avall, que continga un mínim de 200 paraules. Si no s'arriba al mínim, es penalitzarà. Escriviu el text en el full de respostes. Abans, llegiu les indicacions.
Era l'última gala dels Oscars abans de la pandèmia. Aleshores, encara no ho sabíem, però també la primera gala que feia palesa una tendència creixent a escala mundial, la dels subtítols, una ferramenta que per a molts és avui indispensable per al consum cultural i social. Marina Perelló, bona vesprada.
Bona vesprada. He de reconèixer-vos que jo vaig veure Paràsits en versió original subtitulada i va ser, de fet, l'última vegada que vaig anar al cinema abans de la pandèmia. Ah. I l'experiència em va agradar moltíssim. També és cert que, doblades o no, jo sempre veig el contingut audiovisual en subtítols, i no sóc l'única. Un estudi de 2022 de l'app d'idiomes Preply va mostrar que 7 de cada 10 joves d'entre 18 i 25 anys consumeixen sempre contingut subtitulat i 5 de cada 10 millennials només miren vídeos si tenen text integrat. També en zones de tradició dobladora com la nostra i que a més disposa d'un doblatge excel·lent, no podem dir altra cosa. Però això no sempre ha sigut així. Vosaltres acostumeu a veure les pel·lícules o les sèries amb subtítols?
Jo no.
Honestament, tampoc.
No.
Encara que últimament en veig molt més que no abans.
Clar,
això sí.
Clar, això vos anava a dir, perquè tot això ha canviat i així està la clau. Per què s'ha produït aquest canvi? Han contribuït les plataformes de vídeo sota demanda? Va, que avui intentem donar resposta i comencem fent un viatge en el temps.
$10? Oh, I'm going to take you to Coney Island. Yeah? Yes, I'm going to ride on the chute to shoot. Oh. And you know, in the dark mill. Yeah.
Així sonava la primera pel·lícula sonora de la història, El cantant de jazz, l'any 1927. I clar, podríem pensar que ahir va començar l'aventura de subtítols amb els diàlegs de les pel·lícules. Però en realitat va arrencar una miqueta abans, amb els intertítols que apareixien per aclarir cosetes del cinema mut. I des d'aleshores, clar, han anat avançant a passes de gegant. Escoltem Cora Bartual Sant Bartolomé, traductora audiovisual.
Els subtítols com a tal tenen l'origen en els intertítols que hi havia en el cinema, que eren aquests fotogrames que hi havia entre diverses imatges per explicar on estaven els protagonistes, després comencen a afegir-se diàlegs, i a partir d'ahí, quan apareix el cine sonor, es proposen diferents idees, però dels intertítols deriven els subtítols i de les altres idees que havien sigut errònies o que no havien tingut èxit, deriva el doble. I els subtítols al principi són molt més rudimentaris, molt menys estètics, i amb el pas del temps i cada volta més ràpid, com hem vist ara en les plataformes, per exemple, són molt més estètics, molt més integrats dins de l'obra.
Clar, i d'ahí ja fins al que avui coneixem com a subtítols.
Clar, però no en tots els països han estat sempre iguals de presents a l'estat espanyol, que ho comentàvem a l'inici, tenim un doblatge espectacular i una llarga tradició dobladora.
I què hi ha darrere d'esta tradició dobladora?
Clar, doncs fonamentalment els motius històrics que a Espanya van acompanyar el naixement del cinema i el panorama audiovisual.
Un país de tradició dobladora moltes voltes s'associa a la censura del franquisme i en part va tindre influència, però també té a veure amb l'alfabetització i la culturalització de la gent, perquè si estàs parlant amb persones que no saben llegir amb fluïdesa, no van a poder llegir uns subtítols a la velocitat que apareixen i disfrutar del producte audiovisual, perquè al final un producte audiovisual la finalitat que té és auditiva i visual i no podem oblidar-se d'això.
Clar, i això vol dir que l'alfabetització dels ciutadans ha contribuït a un major ús dels subtítols.
Bé, tot i que és cert que no completament, sí que ha sigut un element important en el procés que ara encarem en què l'ús dels subtítols s'eixampla pràcticament a tots els continguts audiovisuals, siguen o no de cinema. Però hi ha un altre motiu que jo crec, i els experts coincideixen, que ha sigut clau, i és l'ubiquitat dels continguts, és a dir, la possibilitat que tenim ara de consumir pel·lícules, sèries o vídeos anem on anem.
Junt amb la alfabetització i la culturalització de la societat espanyola i, a més, l'aparició de la cultura de la immediatesa i la sobreinformació, el que passa és que consumim vídeos i productes audiovisuals de forma molt ràpida i immediata. Aleshores, si una persona va en el metro de camí al treball, caminant pel carrer, si veu un vídeo i no està subtitulat, aleshores no va parar l'atenció a guardar-se'l i després veure'l, perquè no li genera tant, hi ha tant de continguts que no li genera tant d'interès el contingut com per a veure'l després. Aleshores, als creadors de contingut els interessa que apareguin aquests subtítols i per això cada volta hi ha més subtítols també per la finalitat didàctica que tenen. Hem après més idiomes, la gent vol aprendre'ls i vol escoltar en la llengua que està aprenent, aleshores utilitza els subtítols per a posar la pista auditiva en l'idioma que està aprenent i els subtítols en el seu idioma.
De vegades, no sé si vos heu adonat que fins i tot en els anuncis de les xarxes socials, en els stories d'Instagram, fins i tot també hi ha subtítols, no sé si això...
Això ho he vist últimament.
Jo al principi ho associava que facilitaven, diguem, la comprensió a persones amb dificultats auditives, per exemple, però no, veig que és molt comú i no té res a veure, encara que també contribueix a això.
Això està molt bé.
El senc en silenci per a no molestar i aleshores ho tens amb subtítols.
És com que d'alguna manera el màrqueting ha sabut observar aquest canvi de tendència i ha decidit actuar al respecte, especialment a les xarxes socials. Escoltem.
Era l'última gala dels Oscars abans de la pandèmia. Aleshores, encara no ho sabíem, però també la primera gala que feia palesa una tendència creixent a escala mundial, la dels subtítols. Una ferramenta que per a molts és avui indispensable per al consum cultural i social. Marina Perello, bona vesprada.
Bona vesprada, Marina. Bona vesprada. He de reconèixer-vos que jo vaig veure Paràsits en versió original subtitulada i va ser, de fet, l'última vegada que vaig anar al cinema abans de la pandèmia. Ah. I l'experiència em va agradar moltíssim. També és cert que, doblades o no, jo sempre veig el contingut audiovisual en subtítols i no sóc l'única. Un estudi de 2022 de l'app d'idiomes Preply va mostrar que 7 de cada 10 joves d'entre 18 i 25 anys consumeixen sempre contingut subtitulat i 5 de cada 10 millennials només miren vídeos si tenen text integrat. També en zones de tradició dobladora com la nostra i que a més disposa d'un doblatge excel·lent, no podem dir altra cosa. Però això no sempre ha sigut així. Vosaltres acostumeu a veure les pel·lícules o les sèries amb subtítols?
Jo no.
Honestament, tampoc.
No.
No, no. Encara que últimament em veig molt més que no abans.
Clar.
Això sí.
Clar, això vos anava a dir, perquè tot això ha canviat i així està la clau. Per què s'ha produït aquest canvi? Han contribuït les plataformes de vídeo sota demanda? Va, que avui intentem donar resposta i comencem fent un viatge en el temps.
$10? Oh, I'm going to take you to Coney Island. Yeah? Yes, I'm going to ride on the shoot to shoot. And you know, in the dark mill.
Així sonava la primera pel·lícula sonora de la història, El cantant de jazz, l'any 1927. I clar, podríem pensar que ahir va començar l'aventura de subtítols amb els diàlegs de les pel·lícules. Però en realitat va arrencar una miqueta abans, amb els intertítols que apareixien per aclarir cosetes del cinema mut. I des d'aleshores, clar, han anat avançant a passes de gegant. Escoltem Cora Bartual Sant Bartolomé, traductora audiovisual.
els subtítols com a tal tenen l'origen dels intertítols que hi havia en el cinema, que eren aquests fotogrames que hi havia entre diverses imatges per explicar on estaven els protagonistes, després comencen a afegir-se diàlegs, i a partir d'ahí, quan apareix el cine sonor, es proposen diferents idees, però dels intertítols deriven els subtítols, i de les altres idees que havien sigut errònies o que no havien tingut èxit, deriva el doble. I els subtítols, al principi, són molt més rudimentaris, molt menys estètics, i amb el pas del temps, i cada volta més ràpid, com hem vist ara en les plataformes, per exemple, són molt més estètics, molt més integrats dins de l'obra.
Clar, i d'ahir ja fins al que avui coneixem com a subtítols.
Clar, però no en tots els països han estat sempre iguals de presents a l'estat espanyol, que ho comentàvem a l'inici, tenim un doblatge espectacular i una llarga tradició dobladora.
I què hi ha darrere d'esta tradició dobladora?
Clar, doncs fonamentalment els motius històrics que a Espanya van acompanyar el naixement del cinema i el panorama audiovisual.
Som un país de tradició dobladora, moltes voltes s'associa a la censura del franquisme i en part va tindre influència, però també té a veure amb l'alfabetització i la culturalització de la gent, perquè si estàs parlant amb persones que no saben llegir amb fluïdesa, no van a poder llegir uns subtítols a la velocitat que apareixen i disfrutar del producte audiovisual, perquè al final un producte audiovisual, la finalitat que té és auditiva i visual i no podem oblidar-se d'això.
Clar, i això vol dir que l'alfabetització dels ciutadans ha contribuït a un major ús dels subtítols.
Bé, tot i que és cert que no completament, sí que ha sigut un element important en el procés que ara encarem en què l'ús dels subtítols s'eixampla pràcticament a tots els continguts audiovisuals, siguen o no de cinema. Però hi ha un altre motiu que jo crec, i els experts coincideixen, que ha sigut clau, i és la ubiquitat dels continguts, és a dir, la possibilitat que tenim ara de consumir pel·lícules, sèries o vídeos anem on anem.
Junta amb l'alfabetització i la culturalització de la societat espanyola i, a més, l'aparició de la cultura de la immediatesa i la sobreinformació, el que passa és que consumim vídeos i productes audiovisuals de forma molt ràpida i immediata. Aleshores, si una persona va en el metro de camí al treball, caminant pel carrer, si veu un vídeo i no està subtitulat, aleshores no va parar l'atenció a guardar-se'l i després veure'l, perquè no li genera tant, hi ha tant de continguts que no li genera tant d'interès el contingut com per a veure'l després. Aleshores, als creadors de contingut els interessa que apareguin aquests subtítols. I per això cada volta hi ha més subtítols també per la finalitat didàctica que tenen. Hem après més idiomes, la gent vol aprendre'ls i vol escoltar en la llengua que està aprenent, aleshores utilitza els subtítols per a posar la pista auditiva en l'idioma que està aprenent i els subtítols en el seu idioma.
De vegades, no sé si vos heu adonat que fins i tot en els anuncis de les xarxes socials, en els stories d'Instagram, fins i tot també hi ha subtítols, no sé si això...
Això ho he vist últimament.
Jo al principi ho associava que facilitaven, diguem, la comprensió a persones amb dificultats auditives, per exemple, però no, veig que és molt comú i no té res a veure, encara que també contribueix a això.
Això està molt bé,
el sent en silenci per a no molestar, i aleshores ho tens amb subtítols.
És com que d'alguna manera el màrqueting ha sabut observar aquest canvi de tendència i ha decidit actuar al respecte, especialment a les xarxes socials. Escoltem...